Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El 6 de desembre de l'any 1978 vivien a Catalunya 5,8 milions de persones. D'aquests ciutadans tenien dret a vot 4,3 milions, dels quals el 90% va votar a favor de la Constitució espanyola elaborada per a les primeres Corts Generals. Avui, 45 anys després, la realitat social és una altra i només recolzarien la Constitució tal com està redactada ara un 21% dels catalans. Ara cal dir, però, que són 8 milions els que vivim a Catalunya. Els temps han canviat i la Constitució s'ha mantingut intacta amb el pany i forrellat que li van posar els seus impulsors, els anomenats pares de la Constitució, perquè no pogués ser putinejada pels successius governs. Caldria ara parar una reforma de la Constitució? És la resposta que ens fem cada any quan arriba el 6 de desembre. La nostra resposta és que sí, tenint en compte el suport que té ara no només a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. A tot Espanya, segons un sondeig publicat per El País, 2 de cada 3 espanyols faria canvis, tal com està ara la Carta Magna. Calen uns canvis a la Constitució per adaptar-la als temps actuals. Fa 45 anys, per exemple, no hi havia emergència climàtica, no ens connectàvem a internet i, per tant, no parlàvem de drets digitals i es veia amb molt bons ulls que l'home passés per davant de la dona en la successió a la monarquia, per exemple. Per no parlar de drets socials, que la Constitució explicita, però el context no ajuda a desplegar. Un exemple palmari és l'article 47, que diu textualment: tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat, i els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per tal d'impedir l'especulació. I un altre fet destacable: la Constitució actual va ser feta, pensada i redactada per homes. Fa 45 anys només una dona va participar en el debat constituent. Un altre motiu per la seva actualització, i més quan ahir el propi govern espanyol anunciava una llei d'igualtat que exigeix a empreses i poders públics a una paritat, a tenir un 60% de dones en llocs decisius i de poder.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les reaccions polítiques marquen avui l'actualitat d'aquest dimecres, dia de la Constitució. En repassem també altres qüestions. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
L'acte de celebració dels 45 anys d'aquesta Constitució ha estat marcat pels retrets entre el govern espanyol i el Partit Popular per no respectar la Carta Magna.
Sí, Pedro Sánchez considera que el PP vulnera la Constitució quan bloqueja la renovació del Consell General del Poder Judicial, mentre que Alberto Núñez Feijóo diu que és inconstitucional voler aprovar una llei d'amnistia.
I si ahir suspeníem en educació, avui ho fem amb drets dels infants. Espanya treu la pitjor nota pel que fa a pobresa infantil dels 27 països de la Unió Europea, i és aquí on viuen més nens pobres.
Segons un informe d'UNICEF, la taxa de pobresa infantil a Espanya se situa en el 28% i a nivell global només en supera Turquia, el Regne Unit i Colòmbia. Els migrants, els que viuen en famílies amb un sol adult o els nens de la comunitat gitana, són els més pobres.
Sobre aquesta qüestió en parlarem avui en directe amb Gabriel González Bueno, i és especialista en drets dels infants, membre també d'UNICEF Espanya. Tot això en un dia que comença el pont de la dies de molta mobilitat, per tant, sapiguem quin és l'estat de les carreteres a aquesta hora en directe des del Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora ja va millorant la circulació a les principals carreteres i autopistes del país, tot i que queden dues retencions destacades. D'una banda, l'autopista P7 entre Biure i la fins passat la Jonquera fins al Voló en sentit nord, hi ha cua en un tram de més de 14 quilòmetres, i també circulació amb aturades intermitents a la C16 entre Urbán i Cercs en sentit Puigcerdà. A la resta de la xarxa viària catalana, com dèiem, a aquesta hora ja predomina la fluïdesa. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. I als esports, la festa de la Copa del Rei torna a Terrassa. Pol Corredoira, bona tarda.
Sí, bona tarda. Serà d'aquí a menys de 2 hores, a les 4, quan els agarencs buscaran repetir la gesta de la primera ronda contra l'Alavés de primera divisió. Els bascos, però, venen de guanyar 10-0 al Múrcia en Copa. Es preveu un olímpic ple a vessar.
I mentrestant, les lesions colpegen el Barça i Girona a les portes del derbi català.
I Ángel Herrera serà baixa per una lesió al bíceps femoral que l'apartarà de l'equip 6 setmanes. Per la seva banda, Ronald Araujo té una fractura al pòmul i jugarà amb una màscara protectora. Apunta a titular diumenge a Montjuïc.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem com sempre com ens haurem d'abrigar les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar aquesta tarda de nuvolositat variable, però pocs núvols, i sobretot de cara ja a les properes hores baixada les temperatures. La propera nit i matinada, freda arreu de Catalunya, i demà tindrem un canvi de temps. Sobretot de cara a la tarda, a les comarques de Ponent, el cel es taparà, i demà a la tarda, vespre, començarà a ploure de forma feble, primer de tot, a les comarques de Lleida i també comarques del Pirineu. La cota de neu per damunt dels 2.000 metres d'alçada. La matinada de dissabte i diumenge, pluja generals a tot Catalunya. La cota de neu baixarà fins als 1.300 1.400 metres d'alçada i divendres al matí tindrem pluges a les comarques de la meitat nord i de la meitat est, però entrarà el vent del nord i del nord-oest. Farà baixar les temperatures, però obrirà clarianes a les comarques de Ponent i també comarques del sud del país. De cara ja a dissabte, nuvolositat variable a la meitat nord del país, però amb grans clarianes, les temperatures que pujaran de forma més clara i evident a partir de diumenge i també de cara a la setmana entrant.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz, a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Avui fa just 45 anys que es va aprovar la Constitució espanyola en un referèndum que es va fer a tot l'Estat. Un referèndum aleshores on hi va votar gairebé el 68% dels catalans que tenien dret a vot l'any 1978. D'aquests, un 90% hi va votar a favor, més de 2,5 milions de persones, mentre els que van dir que no, no van arribar ni a les 150.000 persones. 45 anys després, però, Catalunya giraria l'esquena al mateix projecte de Constitució. Avui només hi votarien a favor un 21% dels catalans, mentre que més de la meitat de la població votaria que no o directament es quedaria a casa sense passar per les urnes.
I és que, segons el darrer baròmetre elaborat pel Centre d'Estudis i Opinió de la Generalitat, els joves són els que més votarien en contra de la Carta Magna. La franja dels 25 als 49 anys, la població votaria en massa que no està d'acord amb la Constitució, mentre que un terç dels ciutadans majors de 64 anys hi votarien a favor. Aquest és precisament el grup d'edat que va poder votar en el referèndum de l'any 1978.
A nivell demogràfic, les persones que han nascut fora de Catalunya però que ara viuen aquí sí que comprarien l'actual projecte de Constitució. Segons Ideologia, també, com més a l'esquerra són les idees dels ciutadans encastats, més en contra votarien d'aquesta Constitució, mentre que l'eix de la dreta hi votaria a favor el 42%.
I es dona el cas que només un 34% dels votants de Vox votaria sí a la Constitució espanyola i fins a un 32% ho faria en contra. També hi ha un 15% dels seus votants que no aniria, en aquest cas, a votar. En canvi, més de la meitat dels encastats del PP i Ciutadans tornarien a votar-la de manera majoritària.
Una Constitució espanyola que ha estat aquests dies en boca de tothom en el debat de si la futura llei d'amnistia es podria emparar en la Carta Magna o bé. Doncs bé, avui el jurista Antoni Bayona, que és el lletrat major del Parlament de Catalunya, feia aquestes declaracions a Ràdio Estel.
Jo crec que és una mesura necessària, la de l'amnistia, per tancar un parèntesis de normalitat política en les relacions a Catalunya i en les relacions entre Estat i Catalunya, i d'altra banda, he defensat que és... perfectament, això és difícil dir perquè hi ha un gran debat sobre aquesta qüestió, però jo penso que es pot emparar amb la Constitució.
Bayona també ha entrat a valorar com ha envellit aquesta Constitució.
Sí, creu que és un text rígid, que és víctima de si mateix perquè recull la dificultat per ser renovada. Una idea que semblava positiva l'any 1978 sortint d'un context de dictadura, però que ara amb una democràcia consolidada i la fragmentació política que vivim fa difícil l'arribada de grans acords.
Qui té, en canvi, una visió totalment oposada és Societat Civil Catalana. L'entitat constitucionalista assegura que el text es pot reformar, però no per incloure mai l'amnistia.
Elda Mata, presidenta d'aquesta entitat, creu que els canvis al text constitucional s'han de fer des de la llei i la lleialtat. Mata troba que no té cap sentit que l'amnistia l'estiguin negociant els que, segons ella, volen acabar amb la convivència i els ha acusat de fer-ho d'amagat.
Está claro que es un favor de políticos a políticos. Eso nunca fue contemplado por los padres constituyentes. Se necesita una lealtad a esa constitución que nos dimos entre todos para utilizarla como herramienta en positivo. No es normal que se esté pergeñando un cambio tan, tan fundamental en nuestra convivencia en Ginebra, en una mesa sin luz y taquígrafos.
La presidenta de Societat Civil Catalana ha celebrat que avui es compleixin 45 anys de la Constitució i ha afirmat que el text es va fer des del consens. Mata també ha reclamat als catalans que no tinguin por de dir en veu alta que són constitucionalistes i que són lleials a Espanya.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Justament aquesta amnistia i la renovació del Consell General del Poder Judicial han marcat l'acte de la Constitució que s'ha celebrat avui al Congrés, a Madrid. El president del govern espanyol, abans que comencés l'acte, ha acusat el Partit Popular de no respectar la Carta Magna quan bloqueja la renovació del Consell General del Poder Judicial, mentre que els populars culpen el PSOE i Sumar d'actuar de forma inconstitucional aprovant la llei d'amnistia. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. Pedro Sánchez defensa la Constitució com un element de cohesió entre els ciutadans, independentment de la seva ideologia política i també com a garantia de dret. I ha aprofitat l'ocasió per tornar a instar el Partit Popular a arribar a un acord per complir la renovació del Consell General del Poder Judicial, que fa 5 anys que està bloquejat perquè el PP i el PSOE no es posen d'acord.
Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir. con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución. Y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana.
Mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez de no complir amb la Constitució quan opta per concedir l'amnistia als independentistes, una llei que s'ha de debatre dimarts vinent al Congrés.
Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de seis días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78. Cuando en un país los ciudadanos no somos iguales y cuando en un país se ataca la separación de poderes, en ese país no hay Constitución.
També ha recordat que fa 45 anys hi va haver grups terroristes que van voler combatre la Constitució i ho ha comparat amb la situació actual en què els partits independentistes influeixen en la governabilitat de l'Estat.
L'acte institucional al Congrés ha comptat amb la presència dels principals partits de l'Estat, però com sol ser habitual, qui no hi ha anat han estat Esquerra, Junts, Bildu, el PNB i el BNG. Malgrat l'absència d'aquests partits, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha dit que la Constitució ha de ser garantia per respectar la pluralitat de l'Estat.
Armengol ha tret pit d'alguna de les mesures que s'han engegat aquesta legislatura per preservar les llengües cooficials, com que el català es parli al Congrés.
Comprendámonos así, asumiendo el privilegio de nuestras diferencias, abrazando lo heterogéneo que nos convierte en quienes somos, como hemos hecho también en el Congreso, reconociendo todas las lenguas oficiales del Estado.
I en el mateix sentit que Pedro Sánchez i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat deixar enrere les discrepàncies polítiques i trobar un punt d'encaix respectant el text que va pactar-se el 98.
Des de l'independentisme, però, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que avui el seu partit no té res a celebrar.
Que avui molts celebraran el dia de la Constitució, en faran lloances, però una Constitució que esdevé una gàbia per les ambicions nacionals de Catalunya, una Constitució que serveix per revelar la repressió de l'Estat vers els independentistes catalans, és una Constitució que nosaltres no ens la sentim nostra.
Turull ha acusat d'hipòcrites els que participen a l'acte institucional, però després incompleixen les obligacions que marca la Carta Magna. Tornant a Madrid, Judit, la celebració d'aquesta Constitució coincideix amb la trencadissa de Podem amb Sumar. La secretària general dels Morats, Ione Belarra, ha explicat que els cinc diputats del seu partit no tenien cap altre remei que marxar del grup mixt, tot i que no els hagi sigut fàcil prendre aquesta decisió.
L'exministre de Drets Socials pensa que d'aquesta manera serà més fàcil pressionar el govern espanyol cap a l'esquerra, per exemple, amb alguns temes polèmics com la guerra a Gaza.
Yo creo que es muy evidente que necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro y una voz que diga alto y claro, por ejemplo, que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio y que hay que pararle los pies a Netanyahu. Con ese objetivo, con el de trabajar con muchísima responsabilidad y con el objetivo de seguir transformando nuestro país, como lo hemos hecho a lo largo de esta década, tomamos esta decisión que efectivamente nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio.
Just abans de Belarra, també ha parlat el diputat dels Comuns i secretari primer de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, que ha demanat responsabilitat a Podem perquè no bloquegi les iniciatives progressistes al Congrés. Així com també ho ha fet la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que diu que els ciutadans van votar-los amb aquest objectiu.
Todavía queda mucho por hacer y que son en una parte de la sociedad española todavía demasiado frágiles. Por tanto, el mandato del 23 de julio es mejorar la vida de la gente. Serenidad y tranquilidad, porque desde Sumar vamos a respetar a las gentes que han votado a Sumar y vamos a respetar a la ciudadanía española y vamos a defender el interés general.
La vicepresidenta del govern ha advertit a Podem que no es confongui d'adversari al Congrés i que tingui altura de mires durant tota la legislatura.
Gràcies, Judit. Canviant de qüestió, atenció al que us explicarem ara, perquè si ahir suspeníem amb nivell educatiu, avui les notícies no són gaire millors. Espanya és el país de la Unió Europea amb la pitjor taxa de pobresa infantil, ho apunta el darrer informe presentat per UNICEF.
Sí, a tot l'estat el 28% dels nens i nenes viuen en una situació de pobresa. Només treuen pitjor nota el Regne Unit, Turquia i també Colòmbia. Espanya millora lleugerament mira més les xifres respecte a fa uns anys, però ocupa lloc 22 de 39 països pel que fa a les polítiques per millorar la pobresa infantil. La taxa de pobresa només s'ha reduït un 4% en 7 anys. Segons el document d'UNICEF, les famílies migrants, els nens de la comunitat gitana, els que tenen una discapacitat o aquells que viuen en llars amb només un sol adult, estan particularment exposats a la pobresa.
Dades, per tant, un dia més del tot alarmants que volem comentar avui amb Gabriel González Bueno. Ell és especialista en polítiques d'infància d'UNICEF España. Señor González Bueno, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
¿Sorprendidos por estos datos, 28% de pobreza infantil en España?
No, son los datos que se están manejando. Este informe utiliza una media de los tres últimos datos de los tres últimos años, pero sabemos que ahora mismo con esos datos somos el país que tiene una tasa más alta de pobreza infantil de toda la Unión Europea. Esto se arrastra desde hace mucho tiempo y quizá la noticia no es la alta tasa de pobreza, sino el poco avance que ha habido en estos últimos años en reducir la pobreza infantil. La hemos reducido la mitad que el conjunto de estos países, y hay países que la han reducido en un 30%, mientras nosotros lo hemos hecho solo en un 4%.
¿Qué se está haciendo mal entonces para tener estos resultados?
Bueno, la pobreza infantil depende de muchos factores. Está medida además por los ingresos de los hogares donde viven los niños y las niñas, las familias. Pero es verdad que donde ha habido éxito normalmente es porque se han implementado políticas de prestaciones y de acceso a servicios muy potentes, ¿no? Y en este país es verdad que ha habido algunos en los últimos años, algunas mejoras, pues como el complemento de hijo a cargo del ingreso mínimo vital o las reducciones fiscales, pero no son suficientes para abordar un problema que es muy urgente, lo era ya hace 10 años cuando hablamos por primera vez de esto, pero que necesita unas políticas mucho más potentes, mucho más consensuadas y mayor voluntad política, valga la redundancia, ¿no?
En este ámbito, entonces, ¿ya qué proponen desde UNICEF para poder reducir más esta tasa de pobreza?
Bueno, en los países donde han reducido más las tasas de pobreza lo han hecho sobre todo con prestaciones generosas y que lleguen a prácticamente todos los niños y niñas, ¿no? Ese es el ejemplo de Polonia, que está en la segunda en la tabla, o de Canadá o de otros países que han tenido muchas mejoras en la pobreza infantil. Nosotros estamos pidiendo una prestación universal por niño y niña, que no sea solo de 0 a 3 años, como son ahora las deducciones fiscales, sino que abarque toda la infancia y toda la adolescencia, de al menos 1.200 euros anuales, y eso tendría un impacto fuerte sobre la pobreza infantil. Es verdad que también depende de otros factores, como puede ser el desempleo, pero es sorprendente que con una tasa de desempleo que es la más baja de los últimos años, la pobreza infantil todavía no baje. Entonces, creemos que hay que atacarla desde otros tipos de políticas, como son las políticas de prestaciones.
Gabriel González, bueno, especialista en políticas de UNICEF España. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta el migdia.
2:18, marxem cap a Roma, concretament al Vaticà, on el papa Francesc ha assegurat aquest matí que està millor de salut, tot i que encara no ha pogut pronunciar totes les paraules de l'Audiència General d'avui. Ha reconegut, això sí, que encara té una mica de fatiga si parla massa. Immediatament després ha cedit la paraula ja a un dels seus col·laboradors.
El pontífex ha alertat en aquesta Audiència General davant el perill que la litúrgia es disfressi de fidelitat a la tradició. Al final de la trobada, el Sant Pare ha tornat a prendre la paraula, això sí, amb la veu una mica ronca, per demanar pregàries pels qui pateixen el drama de la guerra, en particular les poblacions d'Ucraïna, Israel i també Palestina.
Tornant a Catalunya, la Fundació Arrels busca 500 voluntaris que ajudin a fer el recompte de persones sense llar a Barcelona el dimecres que ve a la nit.
Els voluntaris s'encarregaran de pentinar tots els barris de la ciutat per comptar les persones que viuen al ras. El recompte es farà en dues franges, entre les 10 de la nit i les 12, i entre les 12 i les 2 de la matinada, en funció de si es tracta de barris més cèntrics o més allunyats del centre de la ciutat. Aquest recompte d'Arrels es fa periòdicament i permet fer la fotografia d'una nit concreta a la ciutat de Barcelona. La informació que s'obté és important per poder incidir políticament i també concretar polítiques i recursos per totes les persones sense llar. En el darrer recompte es van comptabilitzar gairebé 1.500 persones que dormen al carrer.
Encara a Barcelona l'any que ve es preveu que tots els aparcaments municipals tinguin zones habilitades per recollir paquets de comandes que es fan per internet, els coneguts popularment com a lookers. La mesura és l'objectiu, busca l'objectiu de reduir el trànsit i les emissions contaminants en la distribució de mercaderies.
A banda de les zones de recollida de paquets, al llarg del 2024 s'iniciaran els tràmits per doblar l'oferta actual d'estacions de repartiment a la xarxa d'aparcaments. La previsió és comptar amb una vintena d'aquests centres de microdistribució, des d'on els operadors de distribució podran repartir mercaderies als barris del seu entorn. Aquests elements funcionen com a microplataformes on les furgonetes dels operadors logístics descarreguen aquests paquets, normalment durant la nit, i des d'allà els reparteixen fins al consumidor final mitjançant vehicles més petits i sostenibles, o també ho fan a peu.
Pel que fa a la informació comarcal, marxem cap a Ripoll, on els veïns han començat una campanya solidària per pagar la reparació de l'orgue del monestir d'aquesta població. De moment s'han pogut pagar ja 20.000 euros, però encara en falten 45.000 per pagar.
Construït el 1977 per l'organer Gabriel Blancafort, l'orgue patia un important deteriorament pel pas del temps i especialment també pels corcs. Això va obligar a canviar tot el moble de fusta juntament amb l'ampliació de tubs. Ferran Raigón és membre de la comissió de l'orgue del monestir de Ripoll.
Fem diferents activitats, concerts, farem també un quinto per la primavera per tal de recaptar fons. Hi ha molts artistes locals de renom, com per exemple doncs és en Jan, del qual hem fet una subhasta d'una làmina aquesta passada setmana, que el recapte doncs ha sigut molt, molt bo, diguéssim, i ha tingut com molt bona acollida també, i per tant doncs estem molt contents de la implicació de la societat ripollès en general.
I per recollir fons, aquests dies es faran concerts, venda de calendaris i una parada a la Fira de Nadal.
Encara abans dels esports, us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes que es feien passar per operaris i comercials de companyies de llum i gas per cometre furts, robatoris amb violència i estafa. Actuaven sobretot a la ciutat de Barcelona.
Els autors no dubtaven en intimidar víctimes vulnerables per la seva edat o utilitzaven també la violència quan aquestes no col·laboraven o els descobrien. Els investigadors han pogut relacionar amb els autors un total de 14 fets, 9 dels quals van passar al districte de Sants Montjuïc i els altres a Nou Barris i Sant Andreu. La quantitat total estafada a les víctimes és d'uns 50.000 euros.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim aquesta hora els esports parlant de la festa de la Copa del Rei, que torna d'aquí una estona a Pol a Terrassa.
Sí, Xavi, serà d'aquí a una mica més d'hora i mitja. Els agarencs intentaran repetir la proesa de la primera ronda quan van aconseguir eliminar l'Albacete de segona divisió A. L'estadi olímpic tornarà a omplir-se de gom a gom per rebre l'Alavés de primera. Ja s'han exhaurit les entrades de General i Gol Nord i, de fet, està previst que l'equip tot just aquesta hora, un quart passat de 3 de la tarda, arribi a l'estadi amb l'autocar del club. El capità del Terrassa, Àlex Fernández, és conscient del moment històric, però avisa que sortiran a competir.
És un dia de festa pel club, per l'afició, per poder gaudir doncs, d'aquest ambient professional que tant s'anhela a la ciutat. I bueno, la porta és cap a dins, conscienciat que al final no venim a passar l'estona, vindrem a competir com vam fer contra el Albacete i intentar fer les coses el millor possible per poder donar un nivell per plantar cara a una primera divisió.
Per la seva banda, el tècnic Xus Trujillo ha demanat valentia a la seva plantilla. Té tots els jugadors disponibles pel maig d'avui, excepte el defensa Diego, que està lesionat. El seu rival no li posarà les coses fàcils. L'Alavés arriba a aquest duel després d'un resultat de 0-10 contra el Deportivo Murcia en la primera jornada de la Copa.
La resta de la jornada ha començat ja avui a les 12 del migdia i ens ha deixat els primers marcadors.
Amb la notícia claríssima de l'eliminació de l'Almeria a mans d'una segona federació, el Barbastro ha guanyat per la mínima el seu camp 1-0, un conjunt que és Cuei que continua enfonsar-se en la taula classificatòria. També han finalitzat el Rayo Vallecano 2 Yeclano 0 amb gols al minut 89 i 94 pels rayistes. Finalitzat també el Huesca 2 Antequera 0, passa l'equip aragonès. Ara mateix en joc per la pròrroga, Deportivo de la Coruña 1 Tenerife 1 i el Corcón 0 Cartagena 0.
Ahir va ser el torn de l'Espanyol, que va eliminar el Valladolid en un duel que va servir per recuperar les bones sensacions.
Valladolid, que de fet estava per sobre dels pericos de la classificació de segona divisió, victòria dels blanquiblaus a l'Stagefront Stadium. Jofre Carreras va ser l'autor dels dos gols que van avançar els locals a la primera meitat, un error de Cabreras Cerdí ha encefat el gol del Valladolid al 82 i quan podia semblar que intentaria la remuntada cop sobre la taula de Puado per posar el 3-1 definitiu i donar la classificació a la propera ronda de Copa. També van passar ahir Getafe, València, Castelló, que en aquest cas va eliminar l'Oviedo.
Demà juga el Girona, per ser-ho farà sense Ángel Herrera, que pateix una lesió al bíceps femoral i estarà 6 setmanes de baixa.
Es perd també el derbi tot el que resta d'any 2023. El migcampista Van Assolà es va lesionar durant el partit del cap de setmana passat contra el València, va haver de ser substituït, i aquest, de fet, és una baixa molt sensible per Mitchell, ja que el jugador ha disputat més de 1.000 minuts en els 15 partits que l'equip ha jugat aquesta temporada.
El Barça també encararà aquest derbi amb baixes. Ter Stegen viatjarà a Estrasburg per operar-se de l'esquena.
Estarà més de 2 mesos fora i es preveu que torni pels vuitens de final de la Champions. Aquest matí també hem sabut que Ronald Araujo està lesionat, això sí, de menor gravetat. El central del Barça pateix una fractura al pòmul que es va produir al partit contra l'Atlètic de Madrid de diumenge passat. El jugador no va notar dolor fins un cop acabat el match. Jan Fred, que és quan els serveis mèdics l'han examinat i finalment han vist aquesta fractura de pòmul, que això sí, no li impedirà jugar contra el Girona aquest diumenge a Montjuïc amb una màscara protectora. De fet, apunta a titular.
Mentrestant, d'altra banda, la selecció espanyola femenina ha tancat la fase de classificació per a la Final Four de la Nations League amb una remuntada 5-3 contra Suècia.
Les sueques, que s'avançaven només començar amb un gol de Julia Olme, la blaugrana Salma Parayuelo empatava 10 minuts després perquè Suècia aconseguia avançar-se de nou amb els gols d'Slani i Blackstenius. La reacció del combinat espanyol era demolidora en la segona meitat. Atenea retallava distàncies i Mariona posava l'empat a 3. Després serien Benítez i de nou Mariona qui tancarien la remuntada amb el 5-3 final.
Una Aitana Bonmatí que va jugar mitja hora i que continua al centre de la polèmica pel canvi en el partit contra Itàlia. A través del seu compte de Twitter, la jugadora ha desmentit una informació de la COPE sobre el que es va viure al vestuari amb l'entrenadora Montse Tomé.
Explicava ahir el partidazo de la COPE que Aitana hauria passat olímpicament de la seva seleccionadora al descans del partit entre Espanya i Itàlia i que hauria demanat el canvi a desgana, un fet que hauria desembocat en què la selecció sortís amb dues jugadores menys al camp i acabés encaixant un gol en contra. Doncs bé, la pròpia Aitana ha reaccionat a aquesta informació amb un tuit en català dient "seguiu mentint que ho feu molt bé", dirigit precisament a la gent de la COPE. El programa també a través de la xarxa social ha contestat, ha dit que tenen fonts contrastades per aquesta notícia i ha emplaçat la jugadora a explicar la seva versió als micròfons de la cadena COPE. La polèmica continua portant cua.
No és l'única polèmica, per cert, de la jornada de la Nations League femenina.
Sí, perquè el Regne Unit s'està observant amb lupa el partit de classificació entre Escòcia i Anglaterra. Jugaven Escòcia, que no jugava res, contra Anglaterra, que necessitava una golejada per classificar-se com a primera de grup per sobre d'Holanda. Doncs la golejada es va produir, un 0-6, que està ara sota sospita per la passivitat de les jugadores escoceses. Si bé la golejada que necessitava Anglaterra es va donar, també va guanyar golejant Holanda, en aquest cas a Bèlgica, per 4-0. Així és precisament a Països Baixos, que ha passat com a primera de grup a la Final Four. Espanya, Alemanya i França completen la resta d'integrants que passen a les finals.
Deixem el futbol, parlem també de bàsquet. El Barça s'enfronta aquest vespre contra el Bologna en partit d'Eurolliga.
Els blaugranes ja són a Itàlia, on busquen sumar la victòria davant d'un dels equips revelació de la present Eurolliga, i és que els italians són quarts a la competició amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. Per la seva banda, els blaugrana són segons a la classificació, arriben a la cita amb una ratxa de 4 victòries consecutives. El tècnic català Roger Grimau tindrà a tota la plantilla a la seva disposició, amb l'excepció de Caicedo lesionat, i també recupera Nicola Provitola després de donar-li descans en l'últim partit.
D'altra banda, la penya també buscarà aquest dimecres a Turquia contra el Besiktas un nou triomf europeu per poder enganxar-se a la zona que dona accés als play-offs.
Els de Carles Durant volen començar la segona volta a la fase regular de l'Eurocup amb un triomf davant, i tindrà el Besiktas, un rival dur que acumula 6 victòries en 9 partits, 2 triomfs més que els badalonins, que són 16ens i es troben actualment fora d'aquest top 16 que comentaves que dona accés als play-offs. Durant seguirà tenint les baixes de Brozianski i Miguel Alem. Guillem Vives, que ha estat pare en les últimes hores, tampoc ha viatjat amb l'equip. Rubén Prey, que està tenint un gran protagonisme amb l'equip, ha valorat el moment del conjunt i la importància d'aquest duel contra els turcs.
Bueno, són rivals directes, només per això ja té un pes, i al final, si volem estar entre els 6 primers, hem de començar a guanyar partits, i és ara.
Parlem per últim de tennis. Rafa Nadal ha compartit les seves impressions sobre el seu retorn a les pistes.
Ho ha fet en un vídeo que ha penjat a les xarxes socials, on es sincera sobre la seva recuperació. Creu que està llest per tornar, però no es posa més objectiu que el de tornar a ser competitiu.
Estoy listo para volver. No sé a qué nivel, no sé de qué se puede esperar. No tengo ni idea, pero tampoco me importa ahora mismo, ¿no? Solo estoy feliz de volver y con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y yo creo que ser competitivo.
El manacorí tornarà a jugar un any després de lesionar-se a Austràlia. Ho farà a l'ATP 250 de Brisbane a principis d'any. Admet en aquest mateix vídeo que l'any ha estat llarg i molt dur, però que sempre ha mantingut la il·lusió per tornar.
Estel migdia.
Vinga, que avui acabarem amb el record de Pablo Herrero, que ha mort avui als 81 anys. Segurament el seu nom no els digui res a simple oïda, però és autor de grans èxits del pop espanyol com aquest. Al partir, un bé. aquesta cançó també de Fórmula Quinta.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
A més, també la popular Libertad sin ira. I és que Pablo Herrero també va ser autor de Como una ola, Cuéntame y Libre.
I és que, segons la Societat d'Autors i Editors, el compositor tenia registrades més de 800 cançons, moltes de les quals han quedat gravades a la memòria dels espanyols.
Uns espanyols que avui, per cert, celebren, com dèiem abans, la Constitució espanyola, i aquest precisament va ser un himne de la transició en aquest país. Per tant, amb ell acabem. Nosaltres tornem demà al punt de les dues, aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bona tarda.
Mira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.